Perquè té les pestanyes cremades.
S'ha fet la pedicura.
Bon dia novament.
Ja tornem a ser aquí per intentar de fer-vos gaudir una estoneta d'uns bons consells que us puguin ajudar a millorar la vostra salut.
Ja m'han demanat molts cops que el millor consell que poden donar és aquell que diu que millor prevenir que curar.
Ara ja fa un temps que no hem parlat dels temes de prevenció i promoció de la salut i els temes que us hem preparat avui tampoc ho fan directament.
Però ja us podem avançar que al proper programa mirarem de recordar totes aquelles coses que cal fer per tal de disminuir el que s'anomena risc cardiovascular.
Avui, però, us hem preparat un parell de temes que esperem us serveixin per enriquir una mica més els vostres coneixements.
Per començar, tractarem una malaltia que és d'allò més comuna i que afecta a un bon nombre de persones. Es tracta de la migranya.
Per fer-ho, tindrem els nostres micròfons a un neuròleg. Es tracta del doctor Jordi González, que treballa ben a prop d'aquí, concretament a l'Hospital Sant Joan de Reus.
Amb ell, esperem aclarir-vos l'origen d'aquesta malaltia, quins són els símptomes que es donen més habitualment i com es poden evitar les crisis o quin és el seu tractament.
L'altre tema que hem preparat per al programa d'avui té a veure amb els anomenats traumatismes, o dit d'una altra manera, els cops que afecten a diferents parts del cos com el pit, la panxa o la columna vertebral.
Explicarem què s'ha de fer en un primer moment en el cas que es produeixin un accident que afecti aquestes parts del nostre cos. I ho farem, com sempre, dins l'espai del nostre programa que hem retejat amb el nom de l'acció immediata.
Ara, i sense més dilació, ens endinsem al nostre espai de l'entrevista.
L'entrevista.
Bon dia, estem aquí als micròfons de Ràdio Falseta amb el doctor Jordi González, neuròleg de l'Hospital Sant Joan de Reus, i estem amb ell per parlar una mica d'una malaltia que afecta, déu-n'hi-do, a bastanta gent, i és justament la migranya. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
Jordi, ens podries explicar una mica què és la migranya i com es pot diferenciar d'altres mal de caps?
Bueno, sí. La migranya és una malaltia que es defineix per l'aparició d'episodis en els quals la persona pateix un mal de cap que pot ser a vegades només moderat o a vegades molt sever i que característicament dura més enllà d'unes hores i a vegades pot durar uns quants dies, 2, 3 dies o 4 fins i tot, en alguna ocasió una mica més. El més habitual és 2, 3 dies com a molt. I sempre és típic que fa molt més mal el primer dia. I aquest mal de cap no només acompanya, no és només dolor, sinó que a més la persona freqüentment ens explica que té altres molèsties, com ganes de vomitar, li molesta molt la llum, la persona té una tendència a quedar-se més aviat arraconadet, vol tancar les llums, els sorolls, fugeix una miqueta d'activitat. Això dura aquest temps que he dit i fins la següent vegada que li pot tornar a passar, que poden passar poques setmanes o a vegades mesos.
En definitiva, diríem que és un mal de cap que fins i tot pot apartar-te de la teva activitat habitual.
Sí, sí, és un dels tipus de mal de cap que amb algunes persones doncs, els arriba a afectar d'una manera important a nivell de les seves activitats diàries. No a tothom li passa igual, però sí que és conegut que les persones que tenen atacs intensos doncs, poden patir una limitació en la seva activitat.
I quins són els motius que poden explicar l'aparició de la migranya, a grans trets?
Bueno, es coneix que una persona pot ser migranyosa bàsicament probablement per una qüestió d'herència. És una malaltia que es presenta en agrupacions familiars, sovint. No tothom li passa el mateix, però el més habitual és que hi hagi ja antecedents a la família. Això predisposa, i el fet de que una persona que ja en pateix migranya doncs tingui un dia determinat un atac de migranya, com li diem, Doncs això depèn de factors que poden ser molt variats. Poden ser un aliment determinat que ha consumit hores abans, pot ser alguna beguda, pot ser un canvi de temps. Amb les dones també pot ser el fet de que vingui la menstruació o hagi de venir o acabi de passar. Pot ser fins i tot pujar amb alçades molt grans, vull dir, alçades en muntanyes. Tot i que la causa més freqüent que pot disparar típicament una crisi de migranya és el patir estrès, l'estrès habitual o un moment puntual d'estrès. Hi ha d'altres factors com poden ser el tabac, la llista és molt variada i cada persona pot tenir un desencadenant d'aquests o diversos i sovint no els reconeixen. Aquest és un problema en el seu manec. No?
Clar, perquè és molt, com que són tan variats, doncs és molt difícil. Clar. Controlar totes les variables.
Clar.
I de quina prevalença parlaríem d'aquesta malaltia?
Mira, aproximadament els estudis que hi ha disponibles avui en dia parlen al voltant d'un 17% de les dones i d'un 5% dels homes. Això parlo a tot arreu, vull dir, no és una freqüència només aquí a casa nostra, no? I això vol dir, perquè la gent més o menys ho entengui, doncs, que una de aproximadament cada 6 dones pateixen o patiran la migranya en alguna època de la seva vida i un 5% dels homes, tot i que hem de recordar que algun atac puntual, ocasionalment persones que puguin tenir un o dos o tres atacs al llarg de la seva vida no són estranyes, però que siguin patidors freqüents de migranya parlaríem d'aquests números.
I quina és l'edat més habitual dels pacients amb migranya?
Sí, és una malaltia que comença a edats joves. Això pot començar des de la infantesa, amb nens de 10 anys o fins i tot a vegades una miqueta més joves, poden començar ja a patir els primers atacs, que és a vegades difícil diferenciar-los perquè al nen a vegades li costa expressar què és el que està sentint. I més sovint doncs, durant l'adolescència o les edats just després de l'adolescència, abans dels 30 anys, això és el més habitual. Algunes vegades veiem alguna persona que comença més tard, però per tant, veuríem que bàsicament es tracta de dones amb edat doncs, al voltant de l'inici de la seva menstruació o una mica després, també podem ser els homes, evidentment, sempre parlem de joves, l'edat de començament. Després això pot durar durant molts anys, a vegades marxa sense que sabem per què o a vegades doncs, dura fins que la persona es fa gran.
I n'hi ha de diferents tipus?
Sí, el més comú és una crisi, són aquelles persones que tenen crisis de migranya més o menys com la s'he descrit abans, sense gaire més distinció. Després hi ha una altra forma que a vegades pot espantar molt a la gent, sobretot quan és la primera o la segona vegada que les pateix, en la qual apareixen just abans del símptoma del dolor del cap, pot aparèixer símptomes que són diferents del dolor i que no tenen a vegades res a veure. Les persones es poden arribar a pensar que s'han ferit, per dir-ho d'alguna forma.
És el que s'anomena aura.
Exactament, això se li ha dit aura, i consistiria, per exemple, algunes persones poden tenir sensació de que hi veuen unes llumetes, o deixen de veure per un costat del seu camp visual, o poden tenir la sensació de que se li dorm un costat del cos, fins i tot poden tenir la impressió, o no ja la impressió, sinó pot ser bastant real, de que els costa trobar les paraules que volen dir, tenen dificultat per expressar-se i fan un trastorn, per tant, que a vegades els pot resultar molt, molt desagradable i molt espectacular en aquest sentit, perquè s'assemblaria una mica a el mateix que es pot sentir a vegades amb una embòlia, amb una feridura, sense això vulgui dir que aquesta persona està fent una feridura. Vull dir, només els símptomes es poden semblar. El que passa és que típicament aquests símptomes comencen, afecten a la persona durant 20 o 30 minuts, com a molt, marxen i després ve el mal de cap. Aquesta és una forma de migranya molt concreta, que ja dic que espanta molt a les persones, però bueno, no és la més freqüent tampoc. Després n'hi ha formes molt més estranyes, més poc freqüents, que potser no tenen ara gaire interès.
En quina freqüència solen aparèixer les crisis en general?
Varia molt de l'estil de vida de la persona i si aquesta persona ha estat capaç de distingir quins són els seus factors desencadenants. Jo te puc dir com a anècdota que jo soc migranyós, però soc una persona més o menys tranquil i puc tenir, per tant, crisis de migranya molt de tant en tard. Bàsicament perquè el factor principalment desencadenant, que és l'estrès, jo difícilment el patiré, no? Però una persona que pugui, per exemple, ser una persona d'un caràcter molt nerviós i que està, o que està sotmesa a molt d'estrès, com que sabem que això és una causa freqüent, doncs aquesta persona, si és migranyós, segurament està més exposat a tenir crisis de migranya, que a vegades poden aparèixer fins i tot cada setmana, o a vegades es pot arribar a manera de dir-te que un parell de vegades en una setmana. Això no és el més freqüent, però pot passar. Pot passar, i algunes persones amb aquesta circumstància ho passen força malament.
I així, a grosso modo, quines serien les fases que es podrien distingir dins d'una crisi migranyosa?
Les fases?
Fases.
Doncs lo habitual és que o bé d'entrada ja el dolor, és un mal de cap que pot arribar a ser intens, però que comença a poc i en hores es va pujant, o a vegades està precedit d'una fase premonitòria, que es diu que la persona es pot sentir malament, fins i tot li canvia l'humor, i poden aparèixer aquells símptomes que hem dit abans de l'aura. Després ve el dolor. Durant el dolor pot acompanyar-se d'aquesta sensació de visió dificultosa, de que molesta la llum, molesta el soroll, poden arribar les nàusees fàcilment i fins i tot el vòmit, que a vegades és important, i això deixa la persona habitualment enllitada. Això és molt característic, o enllitada o d'alguna forma amagada en algun racó de la casa que no li molesti ningú. Això, aquesta fase pot durar un, dos dies, una cosa així. Generalment el segon dia ja està millorant, tret en les crisis severes, que llavors no millora tan ràpid. I després ve aquesta fase de resolució lenta en la qual la persona te diu sovint que li queda el cap com una ressaca, una sensació ressacosa, que queda el cap una mica emboirat, però que de mica en mica va marxant i en dos o tres dies això torna a la normalitat. Després d'això la persona queda com si no hagués passat absolutament res.
I quin és el tractament més habitual que es fa per tal de controlar aquesta malaltia?
Sí, mira, hi ha dues coses que sempre hem de recomanar, o jo diria potser millor tres, perdó. La primera és, evidentment, intentar detectar i averiguar quins són els motius que provoquen una crisi de migranya en aquella persona. Intentar que la persona observi què ha menjat abans de cada crisi, quins aliments en particular, què havia begut just abans, si era un dia que estava patint estrès o no, tota aquella sèrie de factors que poden desencadenar, perquè el primer pas és intentar eliminar-los. Si el desencadenant és un canvi meteorològic, igual no podrem eliminar. Però si el desencadenant és que la persona ha menjat xocolata o ha menjat qualsevol aliment dels freqüents que poden donar, doncs un consell important és dir-li que intenti evitar això durant un temps a veure si realment a l'eliminar-lo el mal de cap es fa més infreqüent. Una altra cosa que podem fer és donar un tractament pel dia que la persona té el mal de cap. En el moment en què comença la crisi de migranya és important que en quan comença a donar-li una medicació, que hi ha de molts tipus, els metges de capçalera en coneixen perfectament aquestes medicacions avui en dia, i doncs són des de la clàssica aspirina o el clàssic paracetamol a medicaments més novedosos que han anat sortint en els últims 15 anys. I després hi ha la tercera opció, que és que quan les crisis són molt freqüents i el malalt no aconsegueix evitar-les, doncs en algun malalt seleccionat existeix la possibilitat de tractaments amb fàrmacs que d'alguna forma són capaços de disminuir la freqüència de les crisis. Són tractaments complicats perquè s'han de prendre cada dia durant un temps.
Sí, però els tractaments de tipus preventiu, no?
Exactament. N'hi ha diversos tipus, cadascú té, evidentment, els seus efectes adversos, s'ha d'individualitzar el tractament, s'ha d'intentar triar a cada persona quina és la medicació que potser li donarà menys problemes d'altres tipus i a la vegada doncs ho podria ajudar. N'hi ha de diferents grups farmacològics i és una cosa que s'ha de triar molt bé.
Molt bé, Jordi, doncs em sembla que m'ha exhaurit el temps que teníem per donar una breu pinzellada al que és la migranya, que evidentment és molt més ampli del que hem comentat, sí. Però t'agraïm que hagis estat en els micròfons de Ràdio Falset per parlar una mica i explicar quatre coses de la migranya.
Molt
Moltes
bé.
Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
acció immediata.
En l'espai que dediquem en cada programa a parlar sobre l'atenció immediata a les víctimes que han sofert algun accident o problema de salut en aquell moment, continuarem avui tractant el tema dels traumatismes, i més concretament els que afecten a diferents parts del cos, com ara el crani, la cara o la columna vertebral, el pit o la panxa.
En primer lloc, parlarem dels traumatismes que es produeixen en cara i crani. En aquest cas, hem de referir-nos a la indubtable importància del fet que en aquesta part del cos trobem el cervell.
Així, després d'un traumatisme cranial, ens podem trobar davant d'una ferida simple, al cap o a la cara, o una cosa ja més seriosa que pugui afectar les funcions del cervell i deixar fins i tot seqüeles i, en casos extrems, la mort.
Pel que fa a les ferides del cap, cal que fem diverses consideracions. Primer que res, dir que les ferides del cap solen acompanyar-se de molta sang i dir que solen ser freqüents les ferides en l'escalp, en les que la pell es desprèn del tot.
Si el que es produeix és una fractura de crani, ens trobem davant una possible lesió del cervell. Si la fractura és oberta, es pot arribar a veure fins i tot el propi cervell.
Parlem ara dels símptomes que es poden observar davant d'una víctima que hagi patit un accident que li comporti una fractura de crani.
Si la fractura és tancada, pot aparèixer mal de cap intens, hemorràgia per orificis naturals del cap, com les orelles o el nas, i aparició d'hematomes sota els ulls, i fins i tot deformitat evident dels ossos del crani.
Símptomes que ens indicaran que existeix l'afectació del anomenat sistema nerviós central, o dit d'una altra manera, el cervell, seran:
alteració de la consciència, dilatació de les pupil·les, pèrdua de memòria, vòmits, convulsions, i fins i tot poden arribar a aparèixer alteracions a la respiració.
Aquests signes poden aparèixer de forma immediata o al cap d'una estona d'haver-se produït l'accident.
Per això, és molt important que la persona que hagi patit un fort impacte en aquesta zona sigui visitat per algun metge, i que tot i que en un primer moment estigui bé, cal que estigui alerta en cas de que apareguin els símptomes abans descrits.
En aquest sentit, cal també conèixer que en els accidents importants com ara el xoc frontal en cotxe, cal estar molt alerta, tot i no haver fractura de crani, ja que degut a l'impacte el cervell es desplaça dins el crani i aquesta situació també pot arribar a comportar perill per a la vida de l'accidentat.
L'actuació, si ens trobem davant d'un accidentat que hagi patit un cop important al cap, serà:
intentar que la víctima no es mogui, vigilar en tot moment les constants vitals i intentar mantenir la víctima sempre desperta, ficar-li alguna cosa per intentar mantenir alineat el coll, per exemple, embolicar el coll amb un gruix important de roba i alguna cosa al voltant del cap per evitar que es mobilitzi, i tot plegat cal lligar-ho. També cal tenir en compte que per fer la columna i el cap estigui ben alineat, cal estirar el coll recte cap al darrere. I també, si es produeix una aturada cardiorrespiratòria, cal iniciar les maniobres de ressuscitació cardiopulmonar.
Passem a parlar tot seguit dels traumatismes a la cara. Aquestes lesions poden tenir importància tant si impliquen afectació de la boca i el nas per la funció respiratòria com si impliquen òrgans propis dels sentits, com ara l'oïda, l'olfacte o la vista.
Amb independència de les lesions dels teixits tous, que tractarem igual que en la resta del cos, ens podem trobar amb fractura dels ossos del nas, amb hemorràgia nasal o bé fractura d'alguna de les parts de la mandíbula, que causa força dolor i impossibilitat per obrir la boca.
En tots els casos, caldrà un control de signes vitals, intentar el control de l'hemorràgia i intentar una inspecció ocular per mirar que no hi hagin peces dentals soltes dins de la boca i dur l'accidentat a un centre sanitari.
Referim-nos ara als traumatismes que afecten a la columna vertebral.
Les lesions que afecten aquesta part del cos tenen la seva importància per l'afectació que pugui haver de la mèdula espinal, que passa per dintre de la columna, i que si això es produeix pot donar lloc a lesions irreversibles, que depenent del punt de lesió poden afectar la mobilitat de braços, cames o altres òrgans del cos.
Les causes que poden derivar en lesions d'aquest tipus poden ser vàries, com caiguda sobre els peus o les natges des d'una bona alçada, cop directe sobre la pròpia columna vertebral, moviments forçats de la columna com per exemple frenades d'auto o xocs frontals, o bé cops directes sobre el cap.
Els símptomes a què pot donar lloc aquest tipus d'accident seran dolor localitzat al punt de lesió, de vegades irradiat seguint el trajecte del nervi que es trobi afectat, rigidesa muscular i possibilitat de pèrdua de sensibilitat de les extremitats.
L'actuació inicial és en aquest cas d'una importància molt rellevant i sempre s'ha de tractar la víctima com si s'hagués produït una lesió medular.
En aquest sentit, és important recordar, com en totes les lesions òssies, els símptomes poden aparèixer més tard i un mal criteri d'actuació pot produir una lesió encara més important del que era en un principi.
Si es produeix lesió medular, els símptomes que donarà lloc són molt diversos i poden anar des de la pèrdua de sensibilitat, formigueig o pèrdua del sentit del tacte, passant per una impossibilitat del moviment dels braços o cames i contenència d'esfínters i fins i tot dificultat respiratòria.
L'actuació davant d'un accidentat en què es pot sospitar una lesió d'aquest tipus passa per avisar la cadena de socors i no mobilitzar els accidentats de dins el cotxe fins que no arribi la gent preparada amb els estris necessaris per fer-ho amb garanties.
Només hi ha dos supòsits en què cal actuar de forma precipitada tot i els riscs que es corren. Són, en el cas de risc d'incendi del vehicle, per això el primer que s'ha de fer és apagar el vehicle, i si es detecta que algun dels ferits està en situació de parada cardiorrespiratòria.
En aquest cas, s'ha de treure els ferits mirant de mantenir la linealitat de l'eix cap-coll-columna. Això es pot aconseguir posant en pràctica la maniobra anomenada Rautec, que és complexa d'explicar i, per tant, no ho farem.
Un punt a part mereixen els traumatismes de la regió cervical. Això és degut a la quantitat d'estructures toves que trobem en aquesta part del cos, com ara les artèries caròtides, la laringe o la tràquea. Aquest fet pot agreujar i molt el pronòstic d'aquest ferit.
La funció que pot veure's més afectada, depenent del tipus de lesions, és la respiratòria.
L'actuació davant d'una víctima amb traumatisme a la regió cervical implicarà una ràpida evacuació a un centre sanitari, tot tenint en compte un control d'hemorràgia si existeix, un control dels signes vitals, manteniment de l'eix cap-coll-columna amb els estris que hem explicat en un principi, iniciar el suport vital bàsic si cal.
En general, tot aquest tipus de lesions esmentades poden tenir com a complicacions l'aturada cardiorrespiratòria i el xoc neurogènic que té com a causa el dolor.
Passem a parlar ara dels traumatismes que afecten a la zona del pit. Aquest fet pot provocar lesions al propi cinturó costal, és a dir, a les costelles, i també pot arribar a provocar lesió en els òrgans que estan dintre, és a dir, els pulmons, cor o els grans vasos sanguinis. És en aquest sentit que ens podem trobar davant una situació de risc vital.
Segons els mecanismes que els ha produït, poden ser lesions tancades, en les que no hi ha alteració de la pell toràcica, pot tractar-se de contusions toràciques i pulmonars, compressions toràciques, fractures de costelles i estèrnum, o contusions i laceracions dels pulmons i el cor.
Lesions obertes, quan la paret toràcica ha estat penetrada i, per tant, hi ha comunicació entre l'interior i l'exterior de la cavitat toràcica. Poden ser produïdes per ferides penetrants o fractures obertes.
En primer lloc, ens referirem a les lesions tancades. Fractura de costelles. És la lesió més freqüent i pot anar acompanyada d'altres lesions al tòrax. El dolor a què dona lloc que sol incrementar amb la respiració i això implica que la persona afectada respiri de forma superficial i, per tant, l'oxigenació del cos serà deficient i, a més, si la fractura és desplaçada, pot associar-se amb un pneumotòrax.
Les contusions i compressions toràciques pulmonars solen anar acompanyades de fractures de costelles. L'impacte implica sovint trencament dels alvèols pulmonars i dels capilars. Això implicarà hemorràgia i inflamació dins del pulmó que donarà lloc a dificultat respiratòria i fins i tot que s'escupi sang.
Ruptura de tràquea. Com ja hem dit, aquest fet es produirà en cas de que l'impacte es doni directament sobre el coll o indirectament quan es produeix una extensió brusca del coll, per exemple en un xoc frontal. Fractura de l'estèrnum. Aquest és l'os que uneix la volta de les costelles per la part de davant del cos. És difícil que tingui lloc. Ara bé, si es produeix, pot comportar lesions pulmonars i fins i tot el cor.
En tots aquests tipus de lesions, els símptomes que apareixen solen ser els següents. Dolor al lloc de la lesió, dificultat per respirar, dolor en la inspiració i l'expiració, pell d'un color blavós que ens indicarà falta d'oxigen i es pot presentar també expectoració sanguínia.
Pel que fa a les lesions obertes, sigui quin sigui el mecanisme que ha provocat la lesió, la cavitat pleural, és a dir, la pleura és una fina capa que envolta el pulmó, està perforada. Això provocarà sortida d'aire del pulmó cap a l'exterior, cada cop que la persona afectada respiri.
Els símptomes que acompanyen aquest tipus de lesions seran els mateixos que hem explicat abans. Si bé s'observarà més l'expectoració sanguínia, tos i s'observarà sortida d'aire o escuma d'aspecte sanguini coincidint amb els moviments respiratoris.
La complicació principal a la que poden dur les lesions en la zona del tòrax, ja siguin obertes o tancades, serà el que es coneix com a pneumotòrax.
Aquest procés implica l'existència d'aire dins la cavitat pleural. El pneumotòrax pot ser obert o tancat depenent de com sigui la lesió.
En aquest cas, els símptomes s'agreujaran i apareixerà dificultat cada vegada més notòria de respirar. Pols feble, s'incrementarà la coloració blavosa de la pell i les venes del coll estaran inflades i pot ser que hi hagi un desplaçament de la tràquea.
A més, l'hemorràgia que pot acompanyar aquesta situació implicarà un increment dels símptomes propis del xoc, com ara suor, pols ràpid i feble, pell freda, enganxosa, etc.
L'actuació davant els traumatismes toràxics serà el següent. Col·locar la víctima en posició semi-incorporada. Si es sospita lesió de pulmó, ficar l'afectat recolzat sobre el cantó lesionat, cosa que facilitarà el funcionament correcte del pulmó sa.
Aconseguir el trasllat urgent del pacient a l'hospital, vigilant en tot moment les constants vitals. Si hi ha un objecte clavat, és important remarcar el fet que no s'ha de tocar i cal fer un coixí al voltant per mirar d'immobilitzar-lo. Si ens trobem davant la ferida oberta, sense res enclavat, caldrà tapar-ho amb un apòsit impermeable el més net possible per evitar entrada d'aire i gèrmens, i cal que el fixem amb unes tires d'esparadrap.
Ja per acabar el tema que avui tractem, farem una veu pinzellada als traumatismes abdominals.
En la zona abdominal podem trobar una gran quantitat dels nostres òrgans. Aquest fet comporta un traumatisme i aquest nivell pugui donar problemes afegits als que ja esdevenen propis, com són el dolor o l'hemorràgia.
Segons els mecanismes de producció, podem distingir les lesions tancades on no hi ha alteració de la pell ni de la paret abdominal i les lesions obertes en què la paret abdominal ha estat penetrada per un objecte.
Per tant, una lesió abdominal tancada seria una contusió de l'abdomen, causada per un impacte d'un objecte o d'una força, que pot causar una lesió dels òrgans interns i comportar una hemorràgia interna greu.
Els símptomes que comporta seran estat de xoc, alteració de la consciència, pols ràpid i feble, palidesa de pell, etc. Aquests símptomes de xoc seran deguts a la pèrdua de sang a nivell intern.
Dolor a nivell abdominal, trobem la zona de la panxa molt dura i és el que anomenem ventre en taula. L'actuació en aquesta situació seria la de col·locar la víctima ferida amb les cames flexionades, evitar la pèrdua de calor corporal ficant una manta a sobre i controlar-li de forma constant els signes vitals.
També ens podem trobar lesions obertes a nivell abdominal, que en aquest cas es deuen a ferides penetrants. Aquest fet pot afavorir la sortida de vísceres cap a l'exterior.
Els símptomes que es poden observar en aquest cas seran dolor abdominal, presència d'una ferida oberta i o sorties de vísceres cap a l'exterior i símptomes d'estat de xoc degut a l'hemorràgia tant externa com interna.
L'actuació consistirà en, si trobem un objecte enclavat, no extreure'l i fer-hi un coixí al voltant per immobilitzar-lo. Si hi ha sortida de vísceres, no reintroduir-les, ja que es podria provocar una infecció al peritoneu. En aquest cas, caldrà fer un encoixinat al voltant de gruix superior al de les vísceres. Es té que tapar la ferida amb un apòsit humit el més estèril possible i embenar tot plegat.
Demanar l'ambulància per dur el malalt a un hospital, mentre està en la posició d'espera és la persona estirada amb les cames flexionades i controlant en tot moment els signes vitals.
Bé, i fins aquí el nostre programa d'avui.
La nostra voluntat ha estat, com sempre, que pugueu treure profit del que hem parlat.
Si és així, perfecte, però si no hem aconseguit aquesta fita, esperem almenys que us haguem entretingut una mica.
Nosaltres ho deixem aquí, no sense abans recordar-vos els temes que tractarem el programa el proper mes de març.
En ell, com ja hem avançat a l'inici del programa, tornem a insistir en que la prevenció és la millor eina per combatre les malalties. Concretament, ens centrarem en què hem de fer per mirar de previndre les malalties cardiovasculars.
A l'espai de l'entrevista tindrem una xerrada sobre la tasca que du a terme el professional d'infermeria en un centre d'atenció primària.
Esperem que tot plegat sigui del vostre interès. Insistim en que, si voleu, podeu ajudar-nos a confeccionar el nostre programa, fent-nos peticions de coses de les que vulgueu que tractem, que nosaltres intentarem complaure.
Per fer-ho, només cal que truqueu als telèfons de la ràdio i deixeu el vostre missatge.
Ara sí, només ens queda acomiadar-nos, tot deixant la finestra ben oberta, perquè els bons consells culinaris del Fent Gana entrin a les vostres cases.
Per la nostra part, res més. S'acomiaden la Montse, l'Armand i el Vicent.
Fins una altra.